Afirma que han mort de més 200 sirians civils i una dotzena d'efectius en combat.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviant 20 litres de petroli. Si reciclant vidre, les platges, el camp i tots, guanyam. És un missatge de TIRME.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'ib3tv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal tu ets el protagonista a IB3. IB3. 10 Nadals amb tu.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del capvespre.
A vegades me demanen pel carrer quan sou. De dir, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara aquesta emissora compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
¡Que te pego leche!
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
Entre tu i jo podràs trobar entrevistes profundes, d'interès i divertides. Artistes, polítics, esportistes o qualsevol persona amb una història que contar. Ens diran tot el que una roda de premsa no podrien dir, o segons qui. Un ambient acollidor i de confiança que farà que durant el programa et sentis com si estiguessis a l'estudi amb nosaltres.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio, amb Joan Marquès. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 7 minuts d'aquest dimecres 23 de desembre, dia previ a totes les festes nadalenques, i en aquesta tertúlia d'avui, com cada dimecres, en què els animals de companyia són els protagonistes, volen saber, volen conèixer com viuen, com els afecta precisament a ells, als animals, aquestes festes nadalenques, i ho farem amb un etnòleg i veterinari de Barcelona, però conegut, que es diu Tomàs Camps. També volem parlar de les darreres eleccions que s'han produït aquest diumenge i que han estat unes eleccions que han duit uns resultats espectaculars per al partit animalista. I d'ho parlarem amb la seva cap de llista, Maria Beltrán, perquè ens comenti aquests resultats. Tot això serà, com sempre, coordinat a amenitzar per la nostra col·laboradora Nieves Martín. Així que una cançó i comencem.
Santa Claus is coming to town. In the days I work my day job, in the nights I work my night, but it all comes down to working man's pay. Getting ready,
Faristol Mallorca, IB3 Ràdio. Mascotes, amb Nieves Martín.
Dotze minutets, damunt les dotze, ja sintonia preparada, cançoneta de fons que... amenitzen la nostra companya, Ana Nieves, com
Hombre,
estàs?
Ja te digo, yo divine, como siempre.
Benvinguda.
Muchas gracias, bien, ¿cómo se dice? Bien trobada, ¿no? Bien trobada.
Avui hem de comentar també vestimenta, vestuari, dus un collar amb uns coloms que m'agrada molt.
Me lo he puesto, Amazon me lo regaló mi amigo Dimitri y es una paloma de plata, oro y bronce, como los de las Olimpiadas. Pero me lo he puesto porque hoy ha habido una noticia muy buena y es que en Valencia han decidido hacer un control ético de las palomas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no las matan, que las esterilizan, les dan un pienso que lleva una sustancia que les impide reproducirse y además les han hecho unos palomares ecológicos, en fin.
¿A así, Valencia?
A Valencia, sí, en Valencia. La verdad es que están haciendo un montón de cosas muy bien.
Una buena iniciativa.
Una
¿no?
buena iniciativa, entonces... Para que no se me olvidara, digo, me pongo las palomitas aquí.
Porque sí que es verdad que s'ha de tenir un control de coloms.
Hombre, claro. De todos los animales que viven en un entorno urbano, no queda más remedio que hacer un control. Pero el control no tiene que ser matarlos. El control tiene que ser evitar que se reproduzcan sin control. Uh-huh. Eso es, ¿no? Como el condón, que es control, pues eso es lo mismo. Uh-huh. Sin troll, ¿no? No, es verdad. Es importante. Y los ayuntamientos tienen que hacerlo. De hecho... Antes de que fueran las elecciones municipales y autonómicas, ya Valdea presentó, lo sé porque yo lo redacté, un proyecto de todas las cosas que se podrían hacer por los animales, y entre ellos estaba la gestión ética de los palomares, ¿no? De hacer unos palomares y no matarlas.
¿Y cómo son? Uns...
Bueno, simplemente...
No, vull dir, lo de palomares ecológicos, això que
bueno, significa? Son unos palomares de madera y que no desentonan con el entorno urbano, que las palomas pueden estar allí y que no tienen... no, o sea, están hechos con productos naturales y además, pues eso que... hacen, les dan un pienso especial que impide que se reproduzcan, uh-huh. Y ya está. Entonces ya se van muriendo de abueletes, pero porque vemos muchísimas palomas que están las pobres, que les falta una pata o que tienen tumores. Entonces es importante, y ese tipo de piensos medicalizados también es muy útil si, por ejemplo, tuvieran algún tipo de epidemia. También en el pienso se puede poner este tipo de productos, entonces pues va muy bien, va uh-huh. muy bien. Pero el que tiene que saber muchísimo de eso es nuestro veterinario y etólogo Tomás Camps.
Tomás Camps, que ya te anima a la otra banda del teléfono, ¿es así?
Sí, hola, buen día.
Hola, Tomás. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño mío?
Volve.
Guapísimo, Tomás Camps. Guapísimo. Estuve con él en un evento que hicimos en el Club Diario de Mallorca, que hablábamos sobre la tenencia responsable de animales, precisamente, y él era uno de los que estábamos allí uh-huh. en la mesa. Y nada, ya dije, yo estoy tan guapísimo, aunque no se vea por la radio, me lo llevo.
Y le faré un cas, ¿eh? Le faré un cas.
De todas maneras, no vienes solo por lo guapo, sino por lo que sabes, que es...
Esperemos.
No, pero lo digo en serio. Es porque hoy quería que viniera, que nos explicaras un poco cómo afecta a los animales que tenemos en casa la Navidad. Pues el trajín de gente para arriba y para abajo, el que de repente les caiga un cacho de turrón en la boca, los petardos... En fin.
Hombre, lo de estos royales sí va bien, ¿eh?
Sí, pero no se lo debe dar, ¿o sí?
No se lo deben dar. Jo crec que hem de mirar aquestes dates, diguem, des de dos punts de vista. La primera, des d'un punt de vista, i ara ja parlant com a més veterinari mèdic, des d'un punt de vista mèdic, mm-hmm. però també hem de pensar en la part més comportamental, i ara estic parlant com a veterinari etòleg, vull dir. Que una cosa és que tenim...
Perdona, Tomàs, abans de continuar, etòleg, sí. Exactament quin és el significat d'etòleg?
Yeah. Jo sóc veterinari etòleg. Etòleg és, o etologia és, la part clínica de ser veterinari, que el que fa és tractar, preveure també que no se desenvolupin tot això que són problemes de comportament en escai, es moix, i en general en els animals. Val? Quins són aquests problemes de comportament més freqüents? Pues, per exemple, problemes d'agressivitat, problemes de pors, que això és una de les coses que més hem de tenir en compte a Nadal, especialment el dia de Cap d'Any, per tot el que són petards i focs d'artifici que s'utilitzen mm-hmm. i que realment els animals ho poden arribar a passar realment molt malament. Per això, diguem, jo puc, o sigui, diguem que me sent més autoritzat a donar consell de la part comportamental, ja que la meva branca d'especialització mm-hmm. precisament és aquesta.
Vale. Bueno, mi punto, que és uno de mis perros, porque Berta no le dan miedo, pero a punto le dan pánico los cohetes, los petardos y todo eso le aterroriza.
I en aquest cas, Tomàs, quines són les recomanacions?
Vale. Bueno, aquí, com deien, de tenir dues coses en compte. La part més mèdica, que és la part, diguem, que estava comentant abans, que estava comentant a la taula, és això de que no li poden donar pues, quin tipus d'alimentació. És a dir, no és convenient que se li donen dolços, ni torrons, ni xocolata, ni productes d'aquest tipus, ja que li podrien donar problemes. Però especialment hi ha una cosa en concret, que són, per exemple, que és un producte molt nadalenc, que són el rem. Tampoc és aconsellable que se li doni ni rem ni panses, per exemple. Són dos productes que estan completament prohibits.
Són supertòxics per a ells, no?
Són molt tòxics i podrien donar problemes mèdics importants.
Mira, ho desconeixia, completament.
Sí, és completament, diguem, són aliments prohibits. I dins d'aquests aliments prohibits, encara que no sigui molt típic en Nadal, també entraria la ceba i sall. Uh-huh. Són dos tipus de productes que poden donar anèmies molt fortes i que no és una cosa normal que se li doni a l'animal, però sí que pues, si com a complement d'un menjar, tipus una salsa, o si fem un conill ceba o una cosa així, per Nadal no, o sigui, hem de recordar molt, o de tenir molt present que no se li pot donar aquesta salsa en ceba, perquè això sí que també podria ser molt tòxic. Però okay. si passant de tota aquesta part més d'aliments que no li
poden... I los huesos, ¿qué hacemos con los huesos?
Bueno, això és durant tot l'any.
Jo sempre dic... Perquè les caen un
munt. Tampoc se'ls hi pot donar. Tampoc no, se'ls hi pot donar.
No, clar, jo dic que els ossos només se'ls aporten una cosa dels animals, que són problemes.
Problemes?
Sí, no tenen cap valor nutritiu per ell, no serveixen per fer els seus dents. Això que se diu, no, se fan els seus dents, mentida.
No.
Quan ells els amosseguen, el que fan és rompre sos. La dent no se fica dins d'aquest menjar, per tant, no fa aquest efecte de neteja que se li suposa. Per això hi ha productes especials que el que fan és augmentar la fricció a sos, precisament per llevar aquesta capa de sarro que se li produeix a la dent. En definitiva, els ossos estan prohibits, però no en Nadal, sinó durant tot l'any. No li poden donar cap tipus d'os.
També ho desconeixia, mira.
Sí, o sea, el mejor consejo para que la gente no se líe con una cosa y con otra, que coman lo que comen siempre, o sea, pienso.
Sí, se li poden donar són quines coses puntualment de menjar nostre o són quin tipus de premis. De fet, nosaltres utilitzem molt de premis, però sempre ho compensam en l'alimentació. És a dir, li poden donar pernil dolç o li poden donar frankfurt alguna vegada, una cosa així, però que sempre sigui un complement de l'alimentació com una recompensa pues, per aconseguir una cosa d'ell. Val? Per tant, la recomanació és, primer, davant del dubte, el millor és donar menjar que estigui preparat per ells, i si volem donar una cosa més, sempre és aconsellats per els veterinaris. I mira, vull donar-li el tipus de premi, de recompensa, perquè quan se queda sol pues, estigui més distret o el que sigui. Què podem donar? Pues que vagin al veterinari, perquè si haguessin de dir tota la llista aquí en ventana, seria pràcticament impossible.
I tampoc tindrien tot el temps del món per fer-ho.
Clar.
I en quant a la part més conductual?
Clar, aquí entre la part de Nadal hi ha com a dues grans coses que hauríem de tenir en compte. La primera és la part de les fòbies, que és el més important, és a dir, aquests petards o aquests forts d'artifici que ens solen produir cap a cap d'any, que realment aquests animals, tant cans com moixos, que els donen por o inclús aquesta por que passa el límit de la por i entraria, diguem, el que nosaltres diem una fòbia, pues els animals que tenen aquesta fòbia realment ho passen molt malament. I això s'ha de tenir en compte. Val? Clàssicament hi ha com a dos grans tipus de tractaments per a aquests animals. Un, que el feim, és a dir, és com un tractament que anem a llarg plaç i que la funció que té aquest tractament és solucionar el problema. Val? I després el segon gran grup de tractaments, que és que feim puntualment perquè aquell dia i només aquell dia l'animal no ho passi malament. I jo crec que avui, perquè la gent que ens està escoltant pugui treure quatre qüestions pràctiques, és molt més útil precisament comentar un poquet aquest darrer tractament. És a dir, què podem fer a casa nostra perquè no ho passi malament el dia de cap d'any?
Pues sí, venga.
Bàsicament, què és el que podem fer? Crear una zona on se pugui amagar. Hi ha molts d'estudis que a pesar que poden fer moltes mesures diferents i que apareix que és més eficient, és simplement que l'animal se pugui amagar i pugui evitar aquesta font que de por, va, que en aquest cas són els petards. Quin és el millor puesto o com poden fer perquè l'animal se senti segur dins una zona? Jo sempre sol dir als meus clients que el més important és allà on triï l'animal. I l'animal sap molt bé on ell està tranquil. És vera que nosaltres podem afavorir que això sigui així, val? Però que si ell tria estar, per exemple, dins el bany, que no el treguen del bany, que ell pugui estar dins del bany.
I ponerle la colchoneta allí en el baño para que esté más cómodo.
Clar, és a dir, una vegada que ell ha triat, el que hem de fer és, primer, posar el seu llit, posar aigua i posar inclús menjar. És a dir, que ell no hagi de sortir d'aquella zona per fer res que necessiti. És a dir, menjar, beure i descansar. Sí? Si a més poden posar coses com una flaçada gruixada o una cortina que no deixi passar la llum a les finestres, molt millor. Per què és molt millor? Perquè ell té por bàsicament a dues coses. La primera és el renou. El renou és el que més por li fa. Però durant, si l'animal ha viscut durant molt de temps i aquest cap d'any pot tenir por una segona cosa, que és a la llum. No només el renou, sinó també el fet de veure aquell coet, encara que el senti menys, perquè han posat, per exemple, aquesta flaçada o una cosa que m'ampidui a renou. Per tant, important és que se senti el menys possible i també se vegi el menys possible. És a dir, tapar les finestres amb una cosa que no deixi passar a la llum. Una cosa que pot ser també interessant és amortiguar renou. Com ho poden fer això? Pues posant una tele, posant una ràdio, una cosa que com a intenti emmascarar aquest renou que hi ha de fora en tots aquests petards. I sobretot, no intentar treure l'animal d'allà de dins. Que estigui tranquil, i que estigui calmat a dins d'aquesta zona. Val? Hi ha, diguem, lo que seria com la guindilla del pastel, per dir-ho d'alguna manera, seria si poguéssim fer dues coses que haurien d'estar apoyats al seu nostre veterinari habitual. La primera és utilitzar una cosa que se'n diu una feromona apaivagadora del gos. Què vol dir això? O en castellà, feromona apaciguadora del perro. És un difusor que se col·loca dins l'habitació, que el que fa és alliberar una feromona que calma l'animal i fa que tingui menys por. Per tant, és una cosa que és molt natural, que el que fan és ho alliberen les mares quan estan lactant en el canal intermamari i fan que l'animal simplement estigui més tranquil i tingui menys por.
I viene a ser com un vaporizador d'estos que s'emplean per
als...
Com els ambientadores, va,
sí,
va.
És com de lavanda, però que el que hace és liberar la feromona apaciguadora del perro.
¿Y esto dónde se compra? ¿En el veterinario?
En el veterinario. De fet, hi ha algunes tendes d'animals que també les venen, però diguem que no seria el més recomanable. I jo us aconsell que, només, de fet, de forma legal, només hi ha una marca en concret que se diu Adaptil, que el distribueix Teva, que és, diguem, és que està comprovat que amb aquesta concentració determinada és que té una funció. Per
Adaptil.
Tant, jo recomano que comprin Adaptil, aquest tipus, aquesta marca, i no, diguem, marques similars que posen la feromona amb menys concentració.
Oye, y Tomás, y ahora también he visto que hay unos chalecos y una forma de vendar al perro. ¿Esto funcionaría, tú crees?
Vale. Aquestes mesures que m'estàs comentant, el que fan precisament és intentar cercar que l'animal estigui més segur. Però el més important és que hem de dir que no hi ha cap estudi fet que demostri que aquestes capes són efectives. Per tant, si estem davant d'un animal que el que fa és afectar molt el benestar durant un moment concret, jo no m'atreviria a aconsellar coses que no tenen, diguem, una demostració científica darrere, perquè podem estar fent que l'animal ho passi malament sense necessitat, perquè sí que tenim altres eines que estan demostrades científicament que tenen una efectivitat. L'altra cosa, o sigui, en resum, jo no ho utilitzaria. Jo intentaria evitar, intentaria defugir d'aquestes coses que fan que, diguem que en teoria fan que l'animal se senti més segur, però que no està demostrat que sigui així. Val? Jo no ho utilitzaria.
Oye, Tomás, y otro tema que te quería preguntar. Ahora también hay mucho trajín en la casa, de gente que entra, gente que sale, desapareces de repente para cenar un montón de horas. ¿Esto cómo les afecta a ellos?
Sí, de fet, això és el segon problema que volia comentar. Si no t'importa, sí que volia comentar una cosa per tancar aquest primer
tema,
que és, bàsicament, el tipus de medicació. Perquè hem dit que és vera que podien donar unes feromones, que això va molt bé i que són molt, molt útils, però hi ha una altra eina, que és que poden donar medicació perquè l'animal estigui més tranquil. Jo, el que sí que és important és que els propietaris no se limitin a dir, ven que a cercar una medicació per petards, perquè és probable, hi ha hagut durant molts anys una medicació que s'ha recomanat, que se diu azitromicina, que és una medicació que avui en dia sabem que no s'ha de donar. I això és molt important. És a dir, tot aquell propietari que tingui a casa seva una pastilla que posi azitromicina no s'ha de donar, perquè és una medicació que, al contrari del que pensàvem fa molts anys, que calma l'animal, no és així.
I ja s'han s'han retirat, idò, del mercat?
No, perquè té altres indicacions en altres moments, però no per això, perquè sabem que el que fa aquesta medicació és que l'animal no se pugui moure, però tampoc el calma i tampoc disminueix la capacitat de percepció. Això vol dir que l'animal sent estrons, sent espetards, té la mateixa por, però no se pot moure.
O sea, pobrecillo, és que és horrible.
No se pot utilitzar aquesta medicació. El que solen donar són el que nosaltres en deim benzodiazepines, que són, pues, el tipus, perquè tothom mos entengui, Valium, Tranquimacin, Transilium, són aquest tipus de fàrmacs que, òbviament, necessiten recepta veterinari i que el seu veterinari li indiqui exactament com s'ha de fer.
Válido. Azepromacina? No.
Azepromacina no se pot donar.
Azepromacina.
Vale, està completament prohibida per això. Ja des de fa uns anys, però bueno, per si un cas algú tingués aquesta pastilla per casa seva. L'altra pregunta que me fèieu, això d'aquest canvi d'horari, sí que pot afectar. I pot afectar molt greument. De fet, hi ha un problema de comportament, que és el segon problema més freqüent que nosaltres veiem com a veterinaris etòlegs, que se'n diu ansietat per separació. L'ansietat per separació és un problema que està associat a un excés de dependència de l'animal cap a les persones de la casa, les persones que conviuen amb ells. Moltes vegades aquests animals s'acostumen a una rutina i diguen que poden estar en un equilibri i no mostrar molt de símptomes. Quan se rompen aquests símptomes? Quan, per exemple, de cop i volta començaven a passar molt de temps amb l'animal. I això sol passar en èpoques de vacances, tant de Nadal com d'estiu. I després de passar, per exemple, dues o tres setmanes tot el dia amb l'animal, tenen recaigudes o tenen pues, no que recaigui d'un problema que tingués abans, simplement que hagi aparegut ara el problema com a conseqüència de passar tant de temps amb l'animal. Nosaltres que és el que recomanem és que, en primer lloc, intentem deixar durant un cert temps l'animal tot sol, és a dir, mantenir en la mesura de la possible la rutina i evitar, òbviament, en aquest moment, si l'animal ho pot passar tan malament, cap d'any, etc., pues, evitar deixar-lo molt de temps tot sol, perquè si té un pic de fòbia i li passa qualque cosa, pues, poder estar present sempre, òbviament, ajuda. Val? Però, en definitiva, el que hauríem de fer és intentar no rompre moltíssim la rutina en quant a l'animal, que surti a passejar les mateixes vegades, que si ara s'ha de quedar sol, pues que se quedi sol en certs moments del dia, no passem un excés de temps amb ell durant les vacances, i en el moment on podem preveure que hi hagi alguna fòbia, si és que és animal de fòbia, està amb ell, perquè això sabem també que el pot ajudar.
Bueno, Tomás, pues oye, muchísimas gracias.
Molta informació, eh?
Sí, sí.
Molta i molt interessant.
No, pero bueno, que está bastante claro que hay que procurar mantener más o menos lo mismo que siempre, es decir, no desbaratarles en la medida de lo posible en la rutina y luego dejar que su propio instinto les defienda, pues dejándoles que se escondan y proporcionándoles un espacio.
Ahí está, ayudándoles a que puedan esconderse, eso es.
Pues muchísimas gracias, Tomás. Vale.
Tomás.
Y feliz Navidad, por cierto.
Sí, Moldines
y Moldines.
També. Molt d'anys, cap gràcies. A Barcelona, des de Balears, també.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu, guapetón.
Hem de també donar pas i saludar aquí als estudis perquè tenim bona companyia, és així, eh?
Hombre, mi amiga Cristina Sebastián, que és vegana, com ja ha venido algunas veces, i además és naturópata i assessora nutricional, i hoy viene para explicarnos las opciones que tenemos para no comer animales en estas fiestas de Navidad y Nochebuena y todo
eso,
que es complicado, que es complicado.
A la carn, ¿eh?
Y al
peix,
pecado, y al pecado.
Sí, sí. Y bueno. Hi ha menús de Nadal, ¿no? También de aquestes característiques.
Exacto.
Y sí. Veo un ya está preparat.
Uy, tengo de cosas, bueno, muy buenos días.
Buen día, muy buen día.
Tengo tantas cosas que podríamos estar aquí horas y horas, pero antes me gustaría, si me permitís, hacer un pequeño apunte, porque hablando de esto que ha dicho Tomás de lo de los fuegos artificiales,
sí,
para los animales, vi el otro día en internet una noticia que me gustó mucho, que es que en Italia han creado unos fuegos artificiales sin ruido.
Sí, 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 sí.
Para que no asustar a los animales.
Eso,
¿no?
Es
me
genial.
Parece una iniciativa fantástica.
Y además que multan a los que utilizan petardos con sí, ruido. O sea, exacto, que es fantástico. Esto, sí, ojalá sí, aquí sí. Se tome ejemplo. Pero...
Que se creen iniciativas
yo no,
pensaba, tan buenas como
yo
estas.
Yo no pensaba que pogués afectar tan a los animales.
No te puedes imaginar. No, hay no, que no, se tiran no por los balcones y todo. Que es una cosa que no hemos sí. dicho y es importante. Que, por favor, cuando empiecen los petardos, que procuren que no estén balcones abiertos, porque se ha dado caso de muchos perros que les da tal pánico que saltan por la ventana sin mirar si es un quinto piso.
Uh-huh. Sí.
Y más de uno ha muerto así y se ha quedado parapléjico.
Sí, o sea que... mis gatos cada vez que oyen un poco de fuegos artificiales es que ponen una cara de sustos, no saben dónde meterse, se esconden por todas partes. Yo les noto que están muy estresados.
Sí, bah. Sí, sí, les afecta muchísimo porque uh-huh. piensa que ellos tienen un oído muy superior al nuestro. Ellos captan franjas de sonido que para nosotros no, vamos, ni de coña.
Sí, es ben cert, això.
¿Eh? Y claro...
A vegades que intento fer renova meva y ya están tot d'una a la guai.
Es que en cuanto te giras en la sí, cama te está, oye, o sea, el movimiento sí. de las sábanas es... Y claro, si tienen ese oído tan fino, imagínate lo que son los petardos y todo eso para ellos... Es una cosa espantosa.
Amb menús, que si no, no mos donen
sí,
que grata.
Sí, sí, sí. I tenemos también que hablar bueno, con María.
Que voy María, ya la tenim per telèfon, però primer anem a donar quatre bueno, pinzellades.
Venga, bueno, y luego vale, si voy... eso, terminamos más.
Sí.
Vale, es que tengo de todo. Vengo entrantes, platos principales, postres, polvorones, de todo.
Ah, bueno, platos principales,
Y si no, o podem fer un de cada.
Un menú.
Uno de cada,
un de
sí.
cada.
Y luego también, si os pensáis que la gente le interesaría recibir más, me pueden pueden contactar por email y os las envío gustosamente.
Ah, perfecto, perfecto.
Claro. Vale, pues mira, para entrantes podemos tener unos chips de aguacate y coco, que son muy rápidos de hacer y deliciosos. Y se necesitan un aguacate, 25 gramos de pan integral rallado, siempre mejor que sea un integral bueno de espelta o centeno, 25 gramos de coco rallado sin azúcar, sal marina integral o sal del Himalaya, que yo siempre recomiendo tomar esa antes que la sal refinada, que no es buena, y luego una salsa tipo hummus o una salsa fresca hecha con un, por ejemplo, con un yogur de soja y unas hierbas tipo menta, ¿no? Entonces, se calienta el horno a 190 grados, se corta el aguacate en finamente, en rodajas finas, lo dejas a un lado, pones el pan rallado y el coco rallado en un bol para rebozarlo y le pones una, un poco de sal y una pimienta también a esa mezcla, ¿no? Luego rebozas las tiras de aguacate en esa mezcla, las cubres bien y luego lo pones en el horno, en una bandeja.
¡Qué bueno!
Lo
metes
eso al horno 8 o 10 minutos y lo sirves con la salsita.
¡Oh, qué rico!
Es delicioso. Sí, sí.
Me relamo.
Venis, i el plat principal i deixam els dos darrers per després de la cridada.
Sí, me parece muy bien. A ver,
pues mira, de plato principal tengo un curry de brócoli y patata. Es delicioso. Es más bien tipo hindú, ¿no? Ingredientes para cuatro personas serían 500 gramos de brócoli, 800 gramos de patatas, dos cebollas pequeñas o una grande, una lata de leche de coco. Pero de leche de coco, atención, que sea tipo crema, ¿eh? No leche, porque si no sería muy aguada.
Claro. O si no se puede sustituir, por ejemplo, por nata de soja.
Exacto, sí, también venden por ahí natas para cocinar que son de avena o de soja o diferentes. Y lo que pasa es que la de coco para el curry...
Claro, le da un punto especial.
Lidiumes. Sí,
claro. Especial. Es que es muy importante, ¿eh? Parece que no, pero un saborcillo...
Sí, la leche de coco es de un sabor muy particular. Luego, 100 gramos de lentejas rojas y 7 gramos de pasta de curry. También sal del Himalaya y pimienta negra. Entonces, la preparación solo lleva 30 minutos. Se cortan las patatas en cubos, se lava el brócoli y se corta en floretes, son las florecitas, ¿vale? Se corta la cebolla en tiras finas y se fríen las patatas y las cebollas con el aceite de coco, unos poquitos minutos. Se añade la leche de coco y la pasta de curry. Y luego se le pone un poco de caldo de verduras también, que se lo venden en todas partes. Se cubre con la tapa y se cocina a fuego medio durante unos 10 minutos. Después se añade el brócoli, porque el brócoli si lo cocinas mucho
se
queda muy blandorro y luego se pierden las propiedades. Se añade el brócoli
que
y las lentejas.
Al dente.
Exactamente. Y se cocinan durante otros 10 minutos. Se añade la sal y la pimienta y se sirve. Y queda un curry delicioso, pero delicioso.
Es muy buena pinta también que es. Vale, y aturam aquí, deixam els dos darrers i donam la benvinguda a Ana Maria Beltrán, ella que és la cap de llista, ha estat la cap de llista del Partit Animalista aquí a les Illes Balears. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia a totes.
Hola, compi.
Hola.
Satisfeta pels resultats, Maria?
Sí, molt satisfet. Tot aquest equip del partit està molt content. Per Balears com a nivell nacional.
Clar, perquè ens puguem fer una idea per refrescar xifres, resultats. Com ha estat aquestes eleccions per al Partit Animalista?
Bé, a nivell nacional hem més que duplicat els resultats de l'any 2011. El 2011 varen treure 100 i pocs mil de vots i aquest any han tret 219.000, més de 219.000. I a nivell de Balears hem augmentat 1.500 vots en respecte a la campanya del 2011.
Que està molt bé. Oye, yo lo que no entiendo es cómo en el Senado hemos conseguido más de un millón de votos y no tenemos ni una silla. Ya no digo una butaca.
En el Senado.
Sí.
Sí.
¿Cómo es eso posible?
Bé, els vots en el Senat són directament en els senadors, con lo cual se suma normalment sempre més vots que no en el Congrés, que se vota a llista. Però bé, el nostre hàndicap és la llei electoral i el sistema que s'està utilitzant ara de repartiment
d'escons,
que perjudica moltíssim a partits que se voten a tot el territori nacional a poc a poquet, no? En els que són regionals i que se voten a una regió com Coalició Canària o partits de Catalunya els afavoreix perquè tenen els vots concentrats a una mateixa circunscripció. Però en els que tenim els vots repartits per tot el territori nacional, mos perjudica moltíssim i no costa el mateix un diputat a un partit que a un altre.
Uh-huh. De hecho, exemple, Sí, digui.
Sí, no, anava dient a UP, per exemple, que sí que han aconseguit escons, però els han costat 5 o 8 vegades més que no li han costat en els partits majoritaris.
Claro, és que és això, és el rotllo.
I nosaltres, amb un sistema en circunscripció única, hauríem tingut 3 diputats en el Congrés i no n'hem tingut cap.
Això és el que ha passat també amb altres formacions polítiques.
Sí, sí, però, vamos,
sí, però vull dir, en aquest cas nosaltres hem estat la força més votada que no ha aconseguit escó. Vull dir, mai en la història de la democràcia espanyola havia hagut un partit que hagués aconseguit pràcticament
9.000
vots i no hagués aconseguit una representació.
Clar, cap escó.
És que és injusto, és que además cada any vamos a peor.
Però com a força extraparlamentària, Maria, això vos dona validesa, no?, per a l'hora de fer les voltes reivindicacions. Penseu que sereu escoltats encara
sí,
que
sí,
no s'hagi aconseguit aquesta representació
exacte,
al Parlament.
Exacte, és el que nosaltres sempre defensam. Els vots que venen en el nostre partit donen, si no aconseguim la representació, el manco sempre donen dues coses. Una, és un missatge molt potent a la societat de que cada vegada hi ha més gent preocupada per la temàtica animalista, i mos dona molta força en els integrants del partit per continuar endavant i per continuar lluitant i per tenir il·lusió de que les coses van a millor i que el moment menys pensat aconseguirem aquesta representació.
I tot això con la de problemes que nos han puesto i la perquè és veritat.
Sí, bé, i això, exacte, això tenint en compte de que pràcticament no tenim suport mediàtic i de que el nostre pressupost destinat en aquesta campanya electoral a nivell nacional ha estat de 15.000 euros.
Pues,
en el costat de pressupostos milionaris d'altres partits.
Bueno, que aquí ha llegado poco, la verdad, porque las pancartas las hemos hecho a base de comprar nosotros los palitos, tú las cartulinas, y así...
Sí, això és el que molta gent a vegades no té en compte, no? Que se pensen que, un partit, que, no, si mateix la gent el coneix i si mateix tenen molt de vots i deuen ser un partit amb una infraestructura potent, de cap de set maneres, vull dir, som un partit basat en l'altruisme de la gent que creu en aquest projecte, que som voluntaris, que ho fem tot sense cobrar un duro, és més, posant de la nostra butxaca i amb molt d'esforç personal de llevar-te hores de descans, de llevar-te hores d'estar amb la teva família, d'estar tal, per treure aquest projecte endavant perquè realment hi creïm i perquè pensam que és molt necessari i molt surt de dins, és clar, no?
Però
no tenim una infraestructura ni un pressupost ni que li arriba la sola de set sabates d'altres
clar.
Partits.
I tot i encara aquesta mancança pressupostària, logística, tot i així aquests resultats suposam,
sí, sí,
no?
Que... Vull dir, més orgull encara tenim d'aquest resultat.
I de
no?
continuar perquè, endavant.
Sí, sí, hi ha una situació política que ha estat tot un canvi que, quasi tots els partits minoritaris se n'han anat per avall perquè la cosa s'ha repartit molt i hi ha hagut molt de desviament de vots d'un partit cap a uns altres, emergents i tal. Nosaltres amb aquest mínim pressupost i amb aquest mínim medis que tenim hem aconseguit duplicar els vots, cosa que crec que cap altre partit minoritari ha aconseguit.
Eso era con entusiasmo, porque me acuerdo que hemos ido por las calles repartiendo folletos, yo le decía a toda la gente que tenía perro, le decía, digo, si el día 20 no sabe qué votar, que vote su perro.
Estabas anant cap al vot indecis, ¿eh?
Claro, porque hay que tener un target.
Hi havia un percentatge alt.
Sí, però bueno, conto y con eso, no hemos llegado a conseguir un diputado, pero lo conseguiremos más tarde o más temprano. Y eso no quiere decir que no se siga luchando y que no se sigan haciendo cosas y, bueno, y poniendo denuncias de maltrato animal, porque es que son todos los días.
Sí, comentàvem abans de començar el programa que...
En Ariany habían matado no sé cuántos perros, el otro día en Valldemossa un gato, ayer en Zaragoza también mataron a otro perro.
Sí,
y en fin, del tiemblo también.
¿Cuándo ha sido eso de los caballos?
Ferro, aquest dia d'aquesta setmana, igual que va passar, no sé si ho recordeu, l'any passat, el Tiemblo Ávila,
sí.
Que l'Ajuntament recull cavalls que, de por ahí, que estan abandonats, que la gent abandona, i llavors pretén subestar-los i treure'n un profit econòmic. I l'any passat, Pacma, a correcuita, en 3 dies de marge de temps, antes de la subhasta, va aconseguir recollir els dobles necessaris per poder-los comprar. L'any passat eren 20, i enguany ha tornat a succeir exactament el mateix amb 11 cavalls, i l'associació Winston, d'ajuda a cavalls abandonats i maltractats, també s'ha fet càrrec de recollir els dobles necessaris, i crec que avui o, sí, avui o demà...
Però és que a mi me parece increïble que tengan que pagar por estos animales. Es que,
sí, no,
es que l'Ajuntament tiene un morro... És que hi ha que tenir
morro. Estaven a una plaça de toros d'allà, amb unes condicions higièniques deplorables, menjar l'ajust innecessari, i bueno, crec que l'objectiu de l'Ajuntament, si no vaig malament, era subestar-los per anar a un matadero, per anar a carn.
De verdad.
I ja me diràs tu. I bé, ara jo estava pendent també d'aquest tema, de veure com se resolia, si al final aconseguien comprar-los i traslladar-los a l'associació aquesta.
Idò, Maria... Sí, Maria Beltrán, moltes gràcies i enhorabona per els resultats, i endavant amb la feina feta, amb tot el treball d'aquest any, i que continuï.
No, sí, ara... no hi ha cap dubte, continuarem.
El año que viene más. Ara hi ha a descansar un poco, Maria, que menudo tu te tardau, maja.
También
hemos engañado. Ya te digo, menuda. Ya, me consta todo lo que ha trabajado. Yo también me he movido, pero mi espalda de vez en cuando decía y me tenía que echar. Pero ella se ha ido de la ceca a la meca, de un lado para otro, todos los días, repartiendo folletos, hablando con la gente. En fin, María, que has hecho una gran labor, y además eres una persona extraordinaria. Y no te vayas, porque como tú eres vegana, tendrás que tener recetas para esta noche.
Sí,
para
no, sí, ya vos estaba escoltando just antes y no he dinat y me estaba entrando en
ganas. Ah, qué bueno.
Bé, idò, i li donem pas ara mateix a Cristina perquè ens pugui explicar els dos darrers plats per aquestes festes, de plats sense carn ni peixos. Endavant.
Un besito, Maria. Un besito,
un
beso, guapa.
Un beso a tots.
Adéu, moltes gràcies. Bones festes.
Bueno, pues ahora pasamos a los postres, que, mira, he estado pensando dar los típicos, los polvorones y el turrón, que es lo de siempre, o simplemente ofrecer una receta que sea algo diferente.
Venga.
Que sea un postre diferente.
Pues diferente.
Y yo creo que
diferente.
También es hora de ir
somos
innovando un poco.
Diferentes al resto de la gente.
Mira, tengo una mousse de cacao y aguacate,
que bueno.
Es una maravilla. Es que yo meto el aguacate todo.
El aguacate te agrada mucho.
Me encanta, pero no aparte es que es muy sano. Es un alimento muy alcalino, que es muy bueno para la salud, tiene
aquesta...
grasas saludables.
Ya. Ah, val, porque aquesta mala prensa que te...
de que engorda.
O sea, tú piensas,
no,
la gente...
No engreixa.
¿Qué va? Lo que engorda...
Bueno, si tú menges aguacate y estás como estás, es que no engreixa.
Tiene un tipazo, estupendo.
Oye, muchas gracias. Lo que engorda son los alimentos refinados, los alimentos procesados, todas estas porquerías.
Un tipazo.
Engorda las grasas. Bueno, ¿me vais a poner roja?
No, pero si lo tengo.
No, pero te favorece. El rush te favorece.
Gracias. No, de verdad, la gente tiene que comer mucho aguacate porque es muy bueno, muy sano, tiene muchas vitaminas. Tiene grasas saludables, omegas, y además tiene muchas maneras de usarlo. Como habéis visto, se puede
en dulces,
crudo, en dulces, en salados, en chips, en lo que quieras.
Vamos, ¿y en dulces?
Es muy...
¿Con
a ver.
Pues mira, esta mousse, además es muy sencilla de hacer. Es como una mousse que te puedes tomar normal de chocolate, pero quitándole los lácteos, que como sabéis, bueno, ya lo dice mucha gente, y muchos médicos y muchas instituciones, que no son sanos para la salud. Entonces, vamos a sustituir las grasas de los lácteos por la grasa del cacao, ¿vale? Del cacao y del aguacate. Le ponemos 3 aguacates maduros, grandotes, 100 gramos de cacao crudo en polvo, no del el cacao ese famoso que se vende, sino cacao saludable que puedas encontrar en cualquier herboristería, ¿no? 5 o 6 dátiles de estos grandes israelíes que se llaman dátil medjool, que son tan tiernecitos y tan carnosos, ¿vale? Le ponemos 5 o 6 dátiles de esto. 2 cucharadas de azúcar de coco, como siempre, fuera las cosas refinadas, fuera el azúcar refinado, y adelante con las naturales como el azúcar de coco. Si no lo tienes, pues le puedes poner un azúcar moreno o un sirope de agave o algo así, ¿no? Luego, una cucharada de café de vainilla en polvo, una pizca de sal y una cucharada de mesa de, o sea, una cucharada grande de aceite de coco, que también es el más sano que hay.
Y me voy a comprar, unos... tengo que comprar un montón de cosas, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Y luego, pues, un 125 a 200 mililitros de agua mineral. Eso depende de la densidad, como te guste la mousse, ¿no?
Vale.
Para preparar, se mezclan los aguacates y el polvo del cacao con 120 mililitros de agua.
¿Pero lo trituras o cómo?
En la batidora. Lo pones todo, lo bates con cualquier batidora, con la Mini Pimer o la Thermomix, la que tengas. Después de batir los aguacates y el polvo de cacao, le añades los dátiles, que previamente los puedes haber remojado en agua durante unas horas si te gustan más tiernecitos, pero tampoco hace falta realmente.
¿Y eso también se tritura?
Sí, lo vuelves a añadir, o sea, primero el aguacate y el cacao, luego le añades los dátiles, luego el azúcar de coco, la vainilla y la sal, ¿vale? Se vuelve a batir todo bien batido y entonces le añades el aceite de coco el último lugar y lo vuelves a batir, ¿vale? Una vez está ya todo batido, lo pones en la nevera y le dejas reposar 2 horas. Prepáralo antes de que prepares el resto de la comida y así ya lo tienes para el postre. Y es una mousse absolutamente deliciosa. Le pongas luego por encima unas almendras picadas, unas semillas de sésamo, trocitos de galleta, lo que más te guste.
¿Y el agua cuándo se lo pone? Bueno, al final, para una vez que has mezclado todo, si no te queda, si te queda muy espeso, le echas un poquito de agua.
Exacto. Tú vas probando. Empiezas con unos 120 mililitros y ves cómo está de espeso, si te gusta un poquito más. Incluso puedes añadir, en vez de agua, leche de coco, otra vez. O una leche vegetal que a ti te guste también, en vez de agua, así también le das un poquito más de saborcito.
Pues
pero
tiene que estar riquísimo.
Está riquísima y es un postre sano para evitar, ya que estamos comiendo tanto y tanto dulce y tanta comida que nos hinchamos, pues hagamos de una de las opciones algo más saludable.
Venga, y nos faltaba el primer plato, que era una cremita o algo.
Bueno, sí, pero si es que tengo tanto que, mira, os doy algo rápido.
Que no. Muy rápida.
Venga, súper rápido, que se nos da tiempo. Sí.
Pues mira, te voy a decir una coliflor crujiente especiada.
Venga.
Llevas una cabeza de coliflor contada en trocitos, una taza de harina de garbanzo, 200 mililitros de agua y una cucharadita de ajo en polvo. Vale, esto total se prepara en 45 minutos. Calientas el horno a 230 grados. En un cuenco mezclas la harina de garbanzo, el agua, el ajo en polvo, que es, y la sal, que también del Himalaya, ¿no? O sal integral. Batirlo hasta que esté suave y uniforme. Repartirlo, esta mezcla, por encima de la coliflor y la cueces en el horno durante unos 15 a 20 minutos. Removiendo de vez en cuando un poquito para que se dore todo bien. Luego calientas el aceite de coco en una sartén a fuego lento. Añades la cebolla, el ajo, el cilantro, el comino, nuez moscada, pimienta cayenne, o sea, especias que a ti te gusten, pero especialmente añádele pimentón de la Vera, porque es muy sabroso y le da ese saborcito tan bueno. Cocinas durante unos 4 o 5 minutos y luego le añades zumo de limón. Te dejas pasar otro minuto y añades una salsa con tomate, mostaza y 250 mililitros de agua.
¡Qué explosión de sabor!
Sí. Lo dejas todo mezcladito, lo dejas que se caliente bien y luego esperas 10 o 15 minutos más o menos y ya una vez está todo espesito, todo bien mezclado, ya lo puedes servir.
Per a aquells oients que no han tingut temps d'apuntar totes aquestes receptes, a on s'han de dirigir, Cristina?
Pues mira, me pueden escribir al siguiente email, csebastian@me.com, así de fácil.
Así de fácil.
Pues venga,
jo les enviaré tot. Ho hem de deixar aquí. Molt bones festes, moltes gràcies per les receptes, moltes gràcies, Nieves, i bon profit. Adéu.
Gràcies.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.
la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al SOIP cercam joves sense feina i amb ganes de formar-se. El Pla de Garantia Juvenil t'ofereix noves oportunitats per a l'ocupació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El Pla de Garantia Juvenil és una iniciativa del Govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
I vetres, 10 Nadals amb tu.
A IB3 Radio Fein, els comptes clars.
Ens interessa l'economia i tots els seus actors. Compartim amb altres el coratge i l'experiència de joves emprenedors, empreses amb solera, projectes innovadors, tecnologia, parant atenció a la formació, als col·lectius i associacions, i escoltam consells i explicacions dels experts en matèria fiscal, laboral i de tot allò que pot ajudar a que mos surtin els comptes. I els divendres, el nostre vessant més lúdic vos dona una allau d'idees per invertir el temps lliure.
Els comptes clars, de dimarts a divendres a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Sis minutets per arribar a l'una en punt. Ja podem saludar, donar pas al nostre company Quico Mestre. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Bon dia. Has anotat bé totes aquestes receptes? Que tu ja tens
no,
clar.
No, jo espero que tu m'assessoris, no? I bé, Cristina també.
La Cristina m'ha deixat els papers, així que de després ho compartim. Sí.
Ho compartim, exacte. Haurem de fer fotocòpies.
Molt bé.
Tot queda centralitzat avui de matí amb aquesta suposada mort violenta d'aquesta dona de 45 anys, nom Esperança, és la propietària d'una finca que està ubicada a un carrer port de Carinyo, que està de vora a la barriada d'Esfortí. A prop allà on hi havia l'estadi Lluís Sitjar, el fet és que avui de matí molt pres, aquesta matinada pràcticament, s'ha declarat un petit incendi dins la casa. És evident que era un incendi provocat. Uh-huh. Quan els bombers han anat allà, a part de que han trobat molt de fens, molt de brutó, han localitzat el foc d'incendi, que era una habitació, s'havia pegat foc un colxón, també part d'altres mobles, i és quan han trobat el cadàver. El que ha cridat molta atenció, sobretot, és que la casa estava plena de sang, i això evidenciava de que possiblement se tractava d'un homicidi. El fet és que quan han cridat tot d'una en el metge forense, ha anat allà i ha dit que això no era una mort violenta, perdó, no era una mort natural, no era
sinó
mort,
que era una mort violenta.
Era una mort violenta. El manco ell mostrava les seves sospites damunt d'aquesta violència. Per tant, ja automàticament el grup d'homicidis ha anat allà, ha confirmat les mateixes conclusions que ha tret el metge forense. També ha anat el jutge Miquel Florit, ha fet una inspecció del joc. Aquesta dona ha estat identificada, s'estan cercant el seu familiar, sembla que vivia tota sola. També se sap que qualcú se porta, no estava forçada, i per tant és evident que la persona que ha pogut no només matar-la, sinó provocar l'incendi per, diguem, despistar la policia, era una persona o que bé ha viscut en aquesta casa o bé que
era coneguda.
O era coneguda la policia. El fet és que avui ara estan, la policia encara continua allà, al veure que ha entrat el cadàver, li estan fent l'autòpsia, encara no sabem el resultat, i el que sí que està ben clar és que la policia està xerrant amb els veïnats, sobretot amb veïnats de la finca. És curiós perquè la finca era seva, d'aquesta
era
dona,
era propietària
de tota la finca, per tant no estem parlant ni de cap indigent ni de persones. El que sí que és determinar quin és el mòbil. Faltant un minut per la una, no hi ha cap tipus de detenció, no, la policia només està iniciant la investigació. Aquests casos se solen averiguar aviat i és molt complicat en aquests moments en els mitjans que té la policia que l'assassí pugui follir, no? Normalment ja sempre deixen qualque error i aquest error tot d'una localitza la policia. El que si és vera que tenia, aquesta dona tenia cots en el cap, no se saben si aquestes circumstàncies de la mort, sembla que sí, no? Estem mirant si té també qualque tipus de punyalada. La policia de moment mantén el silenci normal, mm-hmm, perquè sobretot no vol que cap pista pugui facilitar, pugui ajudar a l'assassí o als assassins, i se sap, se sembla... Ara mateix, és a dir, a darrera hora, la hipòtesi que apuntava que se tractava d'un robatori amb resultat d'un homicidi. Però insisteix que de moment no se sap, estem mirant també qui era aquesta dona, amb qui se relacionava, amb quines les seves amistats, qui, si qualque veïnat ahir vespre va veure que entrava, que aquesta dona o bé convidava o deixava entrar a qualcun al seu domicili, i per tant la notícia és aquesta, que ha hagut un homicidi a Palma, està com pràcticament ja confirmat. No se trataria d'una mort natural ni un accident, sinó una mort violenta, i per tant esperant que la policia un moment o l'altre pues, pugui detenir en els autors. I evidentment la notícia aquesta que està molt bastant curiosa, d'aquesta herència que ha deixat aquest militar del CUDI.
Ai, sí, Quico.
La veritat és que...
Jo encara no me'n puc avenir. No,
perquè els oients que no ho sàpiguen, és un mallorquí que ha deixat el senyor Gual, que ha deixat l'herència...
En 30 segons,
per resumir. En Bush...
En George Bush.
En Carlos d'Inglaterra.
En Carlos d'Inglaterra.
També la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya. El seu psiquiatre.
En el seu psiquiatre. O un general espanyol d'artilleria també. I també a l'Iglésia Ortodoxa Russa. Vull dir, no sé quin és...
Quin patiburrillo.
Sí, no sé quin patrimoni té aquest home, però realment és curiós.
Sí, la família ja...
La família ja ha impugnat el testament. Veurem què passa.
Veurem què en queda. Sí. Moltes gràcies, Quico.
Gràcies a vosaltres.
Escoltant demà, i com sempre, el Faristol torna demà a partir de les 8 del matí. Ara butlletins i després Zona Mixta, informació esportiva aquí i Tres Ràdio. Adeu.
Endesa t'ha oferit el Faristol.